Ja us dèiem abans de començar que es poden quedar amb tres xifres. No n'hi fiquem més de moment, perquè amb aquestes tres en tindrem prou per enfilar una conversa. Una, la xifra d'ingressos de l'Ajuntament de Sitges per aquest 2013, quantificada en 41,1 milions d'euros. En aquests milions d'euros hi ha, evidentment, els que s'ingressaran en concepte de l'IBI, d'aquest IBI que puja el 2013 amb el coeficient multiplicador de l'1213, etc. Pam, pam, pam. Despeses de l'Ajuntament en aquest 2013, 38 milions i mig d'euros. Per tant, hi ha un diferencial de 2,6 milions d'euros, que és la diferència justa perquè l'Ajuntament pagui allò que a 31 de desembre del 2012 els seus serveis d'Hisenda, els serveis tècnics de l'Ajuntament, quantifiquen com el que queda per pagar de factures relativament pendents, urgents, de coses d'aquelles que s'han de pagar ja i que ja no es poden ficar dins un altre cabàs de crèdit. Amb tot això sobre la taula, l'intenció final, com ja es va manifestar en el ple municipal del passat 21 de desembre, és arribar al que ja el regidor ens havia dit en el seu dia, al final del 2013, amb el, diguem-ne, dèficit zero, o el dèficit més immediat zero, amb aquest 2013, que el mateix Jordi Mas deia que ens hi aniria la vida. Jordi Mas, bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia.
Acaba de començar l'any.
Acaba de començar l'any amb, jo diria, amb expectatives de veure la llum al final del túnel, d'encarar, jo diria, l'any, diguéssim, el darrer any, per dir-ho així, d'un procés de reconversió, d'un procés molt difícil d'aixugar les finances municipals, però que esperem que ja al finals de 2013 estigui la cosa coll avall.
I per què tothom diu que aquest serà un any tan dolent?
Home, serà un any dolent perquè convergeixen molts fets, no? Molts fets que no depenen probablement de l'Ajuntament mateix. Serà un any dolent, òbviament, pel tema de l'atur. Serà un any dolent per tots aquells impostos que depenen probablement de l'Estat, de la Generalitat i també de l'Ajuntament, no? Jo diria que serà, potser serà dolent, potser per aquesta suma d'esforços envers altres agents que el ciutadà hem estat.
Perquè, dit així d'una forma molt oberta, s'ha aprovat inicialment un pressupost, però
correcte,
ningú pot garantir que aquest pressupost no s'hagi de modificar per circumstàncies sobrevingudes de qualsevol manera?
Totalment d'acord. Avui en dia vivim en un procés, i això suposo que tothom ho entén, no?, en una situació d'ambigüetat el grau de tolerància que tinguem a una vida ambigua en el futur, per dir alguna cosa, no?, de no saber exactament el que ens passarà. Avui en dia també hauria de ser un valor, avui ha de ser un valor que hem de saber tolerar, que no sabem exactament el que ens passarà d'aquí un temps a qualsevol nivell, i sobretot a nivell de pressupost municipal, que no deixa de ser això, un pressupost, no? Pressuposem que passarà això, planifiquem que volem fer això, òbviament ens anirem adaptant a les circumstàncies que vagin succeint.
Quins poden ser els factors de risc més importants que afectin el pressupost?
Els factors de risc importants poden ser, jo diria, un factor clau que ens incidirà no aquest any, sinó en els darrers anys, serà tot el tema del cost del diner, per dir-ho així, tot el tema dels interessos bancaris. Això ens anirà afectant tant positivament o negativament, depenent de l'evolució futura dels mercats financers, i amb això probablement podrem fer el que podrem fer, però podrem fer poc. Nosaltres podrem anar reestructurant.
És a dir, la capacitat que pugui tenir l'Ajuntament de renegociar el deute,
correcte,
a uns interessos millors o,
correcte,
més favorables, correcte, per la institució.
Correcte. Clar, si els interessos estan molt alts, doncs més valdrà no tocar res. Si els interessos es van minorant, probablement tindrem més joc a fer alguna operació que vagi en definitiva a l'objectiu final de tot, que és, òbviament, reduir el deute al mínim possible. Un altre factor important, jo penso que també serà la reacció de l'Estat en quant a la seva política a nivell municipal. Jo penso que, en definitiva, malgrat que algunes de les accions del govern central han estat afavoridores d'un punt clau, que era, òbviament, el pagar els proveïdors pendents, i això jo considero que era un punt essencial, també vivim un cert període d'incertesa. No sabem com anirà evolucionant. Nosaltres tenim una, ni que sigui petita, per això, però important, participació de tributs de l'Estat, que ve a ser de l'ordre dels 7 milions d'euros, que en definitiva depèn directament de la voluntat de l'Estat de pagar-nos i de fer front amb aquests, igualment de calcular el tant per cent que ens toca d'una manera raonada. Tot això jo crec que podria canviar en el futur i per tant hem d'estar molt, molt atents amb això.
Un altre dels factors, que els diners de la Generalitat arribin quan han d'arribar?
També, òbviament. O sigui, l'Estat també volia dir, en definitiva,
els organismes supramunicipals.
Sí, sí, sí. La Generalitat, en definitiva, proporcionalment és molt menys, i per tant no ens afectaria tant, per dir alguna manera. El que potser sí que ens afectaria a nivell molt important seria si la participació de l'Estat vingués modificada d'alguna manera.
I encara ens quedaria les sentències judicials?
I a les sentències judicials també sempre les tenim, és com una mena d'espada de Mocles que tenim a sobre, que una mica va i ve en funció de l'evolució de la justícia i del ritme que vagi agafant. Tenim molts processos judicials oberts que es poden anar tancant favorablement o desfavorablement i haurem d'anar reaccionant conforme la cosa sigui ferma i el resultat sigui ferm i haurem d'actuar.
Perquè és clar, en el pitjor dels casos, què li pot passar en aquest pressupost?
No, en el pitjor dels casos pot passar que realment que el dèficit no s'aixugui. És a dir, en el pitjor dels casos pot passar que hem fet una previsió de netejar un dèficit a zero i que per les condicions que siguin, per molts més despesa i molt menys ingrés, no puguem assolir aquest objectiu. Aleshores, bueno, hauríem d'afrontar un 2014 una altra vegada amb una perspectiva de encara ajustar-nos molt més.
Perquè aquest dèficit és una obligació que es marca el propi govern.
Correcte.
O és una exigència de l'Estat també?
No, és una exigència de l'Estat. Avui en dia inclús hi ha un decret llei del govern central que a més ens insta que qualsevol major ingrés ha d'anar sempre a eixugar dèficit.
O sigui que, com ens comentàveu, l'Estat diu que aquest 2013 l'Ajuntament ha de quedar a dèficit zero.
Correcte, això és el que diu la llei, per dir-ho. Nosaltres, com a administració pública, l'únic que podem fer és planificar la nostra actuació per complir la llei.
I, per tant, qualsevol ingrés ha d'anar...
Per tant, qualsevol, diguéssim, ingrés extraordinari ha d'anar a fer un esforç...
En el cas que n'hi hagi.
En el cas que n'hi hagi, òbviament, a reduir el dèficit i aixugar-lo d'una vegada per totes.
Perquè tothom ens entengui, aquests 2,6 milions d'euros són de factures, regidor?
Correcte, aquests 2,5 milions d'euros són de factures, de convenis, de pagaments pendents de l'anterior legislatura que no s'havien pagat en el seu moment i que encara s'arrosseguen.
Fora d'aquests 2,6 milions d'euros, diríem que quedarà eixugat el dèficit, però el dèficit del dia a dia...
Sí.
I quedarà encara pendent, doncs, òbviament, tot allò que...
El deute bancari. Correcte. Això és una altra guerra. El deute bancari és una altra guerra amb la qual tens uns interlocutors, bueno, pues ja diguéssim que el seu negoci és el negoci financer i, per tant, uns interlocutors amb els quals pots negociar unes condicions a llarg termini, unes condicions de, diguéssim, dels allargament, per dir-ho així, del període de deute que òbviament, tens més, diguéssim, més flexibilitat. El dèficit no tens flexibilitat, perquè el dèficit són nòmines de gent que t'ha treballat per tu, són materials que t'han subministrat i que en el seu dia no vas pagar. Per tant, això entenc jo que èticament és d'una urgència molt elevada.
El Pla Montoro és deute bancari?
El Pla Montoro és deute bancari amb 11 entitats de crèdit.
11?
11. 11. Qual complica encara més la situació, però una vegada més... va ser, bueno, aquesta mena d'imposició, és això que dèiem una mica, que vulguis o no estem influïts i estem determinats per el que ens governa l'Estat.
El deute amb la Mancomunitat Penedès-Garraf és també deute bancari, ara?
El deute amb la Mancomunitat ara s'ha traslladat a un deute, però en comptes de ser bancari és un deute amb una institució,
sí,
que és la Mancomunitat, amb la qual ens hem compromès a liquidar el deute pendent a 10 anys amb un interès molt raonable. D'aquesta manera, per una banda, garantim, per dir-ho així, el retornament del deute d'una manera esglaonada, i jo penso que ha sigut un acord interessant per les dues bandes.
Hi ha molts crèdits oberts o molts deutes bancaris oberts?
Home, hi ha molts, eh? Jo ara no recordo la xifra exacta, però podem estar de l'ordre de, diguéssim, per dir-ho així, hipoteques, per
sí,
entendre's, no?
Sí.
Que té l'Ajuntament, ara no sé el número o xifra exacta, però estem al voltant d'uns 30-40, déu-n'hi-do. Entre petits ja. I grans, entre petits.
Diguem-ne, operacions de crèdit
operacions
obertes.
Operacions de crèdit, eh?
Entre 30 i 40.
No em voldria equivocar, però el número és algunes desenes.
Com molts altres sitgetans, vau veure molts nens, la vigília de Reis.
Sí.
Ho pagaran ells encara, això?
Esperem que no. L'objectiu és que els nens no... I els nens de l'altre dia ja es trobin en una situació molt millor que la que ens hem trobat aquesta generació, eh? Jo penso que... Aquest, de fet, és l'objectiu, no ens enganyem, eh? Vull dir... L'objectiu no és res més que deixar uns Sitges molt millor per aquesta generació, perquè és que és criatures, no pot ser que es trobin les situacions d'atur que hi ha ara, no pot ser que es trobin que han de pagar els deutes de generacions passades, no? Jo trobo que faríem bé, potser aquesta generació, el missatge o l'objectiu que tenim és deixar les coses una mica millor pels que venen, no? Que realment no... potser no es mereixen trobar amb una situació desastrosa, no? Com la que ens ha passat a nosaltres.
Perquè aquest deute bancari, hi ha alguna forma també de poder-lo anar assumint amb major rapidesa?
Sí, 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 aquest és l'objectiu també, òbviament. Eh? Jo parlo quan parlo de renegociar el deute, parlo de renegociar, però també estic parlant d'amortitzar. Hi ha moltes, com tu bé dius, molts fronts oberts, hi ha moltes sentències que potser van a favor i potser van en contra, però alguna potser va a favor. Pues això, tot això ens ha d'ajudar en definitiva a endreçar les finances de l'Ajuntament, a descarregar, per dir-ho així, la gran càrrega que hi ha i trobar-nos a un Ajuntament molt més àgil des del punt de vista financer. Vull dir, trobarem amb el Montoro, amb la Mancomunitat, etcètera, etcètera. Tu ho dius molt bé, estem aixugant el dèficit a curt termini, estem aixugant el deute a curt termini, però clar, no ens enganyem, estem carregant-nos d'un deute a llarg termini molt important, que s'arrossegarà durant dècades, per tant, estem aquí, vull dir, siguem molt conscients del que estem fent i siguem conscients de que hem de també fer un esforç a anar pagant les coses del passat. Pesi a qui li pesi, és així.
Una reflexió a l'entorn de l'ERO, que en el seu moment va plantejar l'Ajuntament, que després, diguem-ne, les negociacions i les oportunitats han fet que quedi descavalcat de la taula de negociació, però no sabem si també en el portaveu de Convergència i Unió, en el propi equip de govern, també s'han trobat sitgetans que els hi puguin dir «Home, haguéssiu pogut, ara era un moment tal, no sé què».
No, la veritat és que jo penso que això de l'ERO també s'ha magnificat una mica, vull dir, com tu ho hem dit abans, vull dir, el futur realment no el coneix ningú i qui digui que passarà això o que no passarà això enganya, no se sap el que passarà en el futur. Ara bé, i això jo penso que hem d'estar, el govern està molt satisfet, també especialment el grup de Convergència i Unió, en què realment hem pogut assolir unes negociacions amb la Generalitat que han afavorit una solució, jo diria, interessant per tots. S'ha criticat o s'ha dit a vegades que això es podia haver fet abans. És a dir, això s'ha fet sempre. Des del dia 1 que estem governant, nosaltres estem buscant solucions de tota mena, de tot color, per anar tirant endavant i per aixugar per aixecar la situació financera d'aquest moment. La situació que s'ha trobat ara ja s'havia plantejat abans. És a dir, el problema és que la Generalitat, com a funció de política financera amb el qual controla les finances dels ajuntaments, doncs fins ara no ens havia permès fer això. Vull dir, no és que es negoci i s'ha trobat, sinó que es porta negociant molt de temps i ara, per les condicions que sigui, si volem inclús dir per la urgència o la emergència del tema ERO, doncs al final jo crec que s'ha aconseguit un bon pacte i una bona negociació i per tant permetre que comptablement es pugui allargar els terminis de pagament d'un deute molt més llarg termini del que seria normatiu, no?
Ningú no garanteix que no pugui haver un ERO en el futur?
Jo és que dir que algú pot garantir que hi hagi o no hi hagi, avui en dia...
Com
òbviament no entra als plans, òbviament, no entra als plans immediats de l'Ajuntament.
Com hem acabat, regidor, si ara hagués campanya electoral i s'hagués de fer un programa, ningú podria garantir res?
És que ningú podria garantir res.
No?
Jo crec que no. Jo crec que no. El que passa és que a vegades confonem entre la voluntat i la política i la planificació d'un govern, d'un equip, d'un grup polític o d'una regidoria, amb el que pot passar o no. No són dues coses diferents. Una cosa és el que pot passar de tot, i una altra cosa és quina és la voluntat d'un govern i quina és la voluntat d'una regidoria o d'un grup municipal. Òbviament, amb la voluntat i diguéssim, la planificació d'aquest govern, el que entra és, amb tots els treballadors d'aquesta casa, intentar eixugar el deute municipal al màxim possible i millorar molt més el funcionament de la casa. Això és l'objectiu. Que demà passa alguna cosa, doncs haurem de reaccionar enfront del que passi, però realment aquesta sensació de que tot no canvia res en el futur, potser que tots ens estraiem del cap, perquè no ho sabem.
Aquest pressupost seria difícil que aixugués el dèficit si no es proposés una pujada de l'IBI?
Seria impossible.
Seria impossible.
Seria impossible. És que l'IBI, una mica ja ho vaig plantejar, l'IBI ha de ser el nostre pal de paller de les finances d'aquest ajuntament en els propers anys. Vull dir, la revisió del valor catastral era una revisió obligada. Era una revisió obligada perquè hi havia situacions que realment no quadraven amb la lògica immobiliària del moment. Els valors de mercat estaven molt per sobre de lo que seria el valor catastral del 2012. Per tant, la revisió catastral era de justícia. I això, el fet, ho demostra que hi ha hagut gent, hi ha hagut propietats que el valor catastral s'ha multiplicat per 6 i hi ha hagut gens que el valor catastral s'ha multiplicat per 1,4 o 1,5.
El PSC tenia raó en plantejar-la, doncs, en el seu dia?
El PSC tenia raó, però el que no va tenir és prou valentia. Evidentment que s'havia de fer. No pot ser que des del 94 no hi hagi una revisió dels valors catastrals conforme al valor real de mercat. És una cosa absurda. Absurda per què? Perquè l'IBI, torno a dir, és realment l'impost més estable que pugui haver. I per tant és l'únic impost del qual ens podem fiar. Aleshores, els altres, potser avui els tenim i potser demà no els tenim. Per tant, diguéssim, construir uns serveis en base a uns ingressos que no sabem si els tindrem o no és un perill i una irresponsabilitat a nivell de gestió municipal. Tu has de construir uns serveis, has de construir el futur d'un poble en base a algo que tu tinguis segur i que tu controlis. Perquè si no, a la mínima, pots construir el que vulguis, pots fer un castell de fums, però si els fonaments se te'n baixen, se'n va tot en orris.
L'IBI, però, pica el ciutadà més proper.
L'IBI pica el ciutadà més proper, aquell, sobretot amb aquell al qual la revisió catastral li ha fet incrementar molt el seu valor catastral. Torno a dir que hi ha gent que li ha pujat molt i hi ha gent que li ha pujat poc. El problema què és? El problema és que estem, o s'està pensant, i això és un error jo penso que gravíssim, s'està pensant que els exemples extrems són universals i a tot tothom li puja tant com algunes persones els hi pot pujar.
Sí, voleu dir que s'està fent de l'anècdota de virtut?
Correcte, no s'està agafant. Correcte, això és un error gravíssim que els representants dels ciutadans haurien de tenir molt en compte. És a dir, tu quan representes una ciutadania no pots agafar l'exemple d'un i dir que a tots els hi passa el mateix. Has d'agafar unes mitjanes, has d'agafar uns valors que afectin a la majoria de gent. No pots fer de l'anècdota la generalització de tot perquè estàs enganyant.
Vist d'aquesta forma, regidor, és més lògic que hi hagi queixes per la taxa d'escombraries que no per l'IBI? En el sentit que tothom sí que li pica de la mateixa manera, per dir-ho d'alguna forma?
Hi ha queixes per tot, òbviament. Vull dir, la gent, hi ha queixes per la taxa d'escombraries, hi ha queixes per l'IBI, la gent té tot el dret a queixar-se. Jo ho entenc perfectament.
Us preguntava per a partir d'oronaments que en algun moment també s'han posat sobre la taula sobre la fiscalitat progressiva, aquelles persones que creuen, home, tampoc no és massa just que pagui la mateixa taxa d'escombraries una persona que tingui, que visqui sol en un pis de 50 metres quadrats, que qui tingui un xalet a Terramar.
Correcte, clar, no, la fiscalitat progressiva el que vol dir és que senzillament puguem ser capaços d'això, no? d'aplicar un tipus, per dir-ho així, impositiu, diferent segons les persones. Una altra cosa seria que òbviament tot això s'ha de perfeccionar molt i estem entrant en un terreny en el qual la gestió municipal ha de millorar moltíssim.
En el sentit de la proporcionalitat.
Correcte,
de les coses,
això és important. Això sí que és clau, és a dir, si fóssim capaços de realment que tothom pagui pels quilos de brossa que emet, això seria genial. Això seria un dels objectius.
O sigui, el que pot admetre el regidor és que a hores d'ara el sistema no és absolutament
correcte,
equitatiu ni proporcional en tots els casos.
Evidentment.
I d'això se'n beneficia, però, en aquest cas, la institució. Perquè, òbviament, anem més...
No, perquè la institució mira el global, com he dit abans. És a dir, la institució mira el global. I no és que... el que sí que passa, probablement, és que alguna vivenda, per dir-ho clarament, que només estigui dos dies a l'any, òbviament paga la mateixa brossa que una vivenda que estigui 365 dies a l'any.
Per
òbviament. Això, a totes veus, es veu que no és normal, òbviament. Però els mecanismes que ara disposa la institució no ens permetrien fer
filat en prim
i fer una liquidació tan personalitzada. Això, què és l'objectiu, evidentment? Que s'hauria en algun moment, òbviament d'aquesta legislatura, no, perquè això implica una inversió tan gran en el mecanisme de gestió i de control del servei aquest, que ara és impossible. Això, per exemple, passa, no sé si ho hem comentat alguna vegada, alguns pobles, alguns municipis de Noruega, on realment la gent és tan, per dir-ho així, tan ciutadana, amb tot el carinyo, que realment etiqueta la seva brossa amb la seva etiqueta i la màquina que recull és capaç de detectar aquella bossa de qui és. Clar, això implica un grau de sofisticació tan elevat que avui en dia no estem potser preparats per això. Però que és un dels objectius que el sector públic ha d'anar cap a una personalització del servei? Evidentment. I del cost del servei? Evidentment.
Com estan les negociacions amb la plataforma per uns impostos i serveis justos? El darrer dia l'alcalde confirmava que l'Ajuntament... de moment plantejava un coeficient multiplicador per l'IBI del 2014 i del 2015 del 0,999 i la plataforma entenia que més enllà del 0,850 ja era excessiu el plantejament.
Sí, home, la situació una mica és la que et comentava abans. A mi m'agradaria que una plataforma que s'anomena d'impostos i serveis justos pues sigui capaç de parlar d'impostos i serveis justos. El pressupost és una balança, el pressupost és un compromís d'ingressos i despeses, que en definitiva és un compromís de deures i deutes del ciutadà. I quan parlem de deures, és a dir, si hi ha un col·lectiu que no vol pagar impostos o vol pagar menys impostos, doncs llavors hem de parlar també dels drets que té a canvi, no? És a dir, en definitiva, a mi em sap greu que no estem parlant, no estem arribant realment al moll de l'os del que és la participació ciutadana, no? En el sentit de dir, escoltem, siguem tots responsables del que diem, siguem tots ciutadans, com a ciutadans tenim uns drets i tenim uns deures, si volem tocar algú, toquem-ho, però toquem de les dues bandes, no pot ser tocar només els deures que jo haig de pagar, sinó que també potser hauré de tocar també els drets que he de rebre, no?
De tota manera, regidor, potser algú pot pensar, bé, l'Ajuntament ja està demanant un esforç a la ciutadania. Parlàvem fa un moment de la taxa d'escombraries, ara parlarem d'aquest augment de l'IBI, sobretot aquest 2013 i el que pugui anar venint per assumir tota aquesta despesa i tot aquest deute. És a dir, que l'esforç ciutadà, com assenyalava el propi regidor en el ple municipal del 21 de desembre, ja és un fet.
Sí, evidentment.
Aleshores, tampoc resulta massa estrany que també hi hagi col·lectiu de ciutadans que diguin, home, no és que no vulguem pagar, però és que ens sembla que estem pagant massa en base a una reciprocitat que després ens costa de veure.
Sí, està claríssim, però el problema és veure, sobretot, que el que s'està pagant de més, el que s'està pagant de més, per entendre'ns, són serveis que ja s'han rebut en el passat, que no es van pagar en el passat. Aquest és el problema greu. La gent es pensa que com que li van cobrar els impostos el 2012, ja es va pagar tots els serveis que va rebre el 2012. I aquest és l'error de fons. És a dir, el 2012 es van pagar uns impostos que no van arribar a cobrir els serveis del 2012. I aquest era el problema. I quan dic 12, vull dir 10, 11, etcètera, etcètera. Llavors, la gent no entén que el que està pagant ara són els serveis que ja va rebre un any, dos anys i tres anys abans.
Hi ha algun servei que ara s'estigui pagant de forma actualitzada?
Sí, sí. Avui
en dia, és a dir, per aquells ciutadans que diguin no, el que paguem ara, veritablement ara, està pagant el servei d'aquest any, o no?
Molt pocs.
Molt
pocs. Probablement algun servei molt concret, però tots, evidentment, la càrrega, per dir-ho així,
els grans, no?
Dèficit, home, els grans no, perquè els grans, per dir-ho així, sempre estarem pagant, és una mica el que dèiem abans, és a dir, si hem transformat dèficit en deute, mm-hmm. per dir-ho així, pagant el deute estem pagant el servei d'antic, per entendre's d'alguna manera, no? Això, òbviament, quan arribem, com he dit abans, a un nivell d'endeutament una mica normal, pues, llavors potser podrem sí, tornar a repensar això que estem
fent. Sí, podem pensar. Estem pagant les escombraries dues vegades?
No, dues vegades no. Estem pagant les escombraries de l'any passat i de l'altre, evidentment. Sí, això sí. I el que deies de la plataforma, sobretot, a mi també em preocupa una cosa i és el grau de politització que s'està arribant amb aquest afer, no?
La té, la plataforma? Creieu que...
Jo crec claríssimament hi ha hagut una influència política que no afavoreix el diàleg, no afavoreix el debat. Ara hi ha hagut una nota publicada per la plataforma fa un dia, i que realment, per dir-ho així, d'una manera sorprenent s'ha com trencat, s'ha com dividit els col·lectius, dividit la gent que hi participa, i d'una manera molt trista. Jo penso que no estem avançant en unes negociacions, jo penso, interessants.
Com va anar aquesta reunió de gener?
No va haver reunió. Senzillament no... Es van presentar, però es van dividir la plataforma i no es va fer la reunió. Van considerar que no estaven convocats i ja està. I per tant no va haver reunió. Amb la qual cosa sap greu, perquè clar, els representants... Malgrat que nosaltres som representants de la ciutadania, ells també són representants de la ciutadania, i per tant haurien d'actuar, a mi em sembla, amb una rigorositat i una responsabilitat molt alta.
Perquè els oients ens entenguin, l'Ajuntament mantenia converses amb uns representants de la plataforma.
Correcte.
Fins ara.
Correcte.
I aquesta passada reunió del 2 de gener... hi havia uns altres representants de la plataforma que no eren els mateixos?
No, diria que els mateixos es van dividir. La junta que hi havia es van dividir, i per tant ara ja ben bé no sé
en posicionaments diferents davant.
Jo penso que en posicions diferents i amb esperits diferents i amb influències diferents, amb la qual em preocupa molt, em preocupa perquè estem parlant d'una cosa molt important pel futur d'aquest municipi que ens hauríem de prendre tots amb el màxim rigor, i sobretot, com deia abans, coneixedors del fet de que un cas no fa el cas per tothom, no és cert com s'estan diguéssim difonent, alguns membres, que l'IBI pugi els 300% en 10 anys. Això és mentida, això és uns casos aïllats. Es vol saber exactament els casos que hi ha, que n'hi ha casos, i ara explicaré quins són, en el qual l'IBI pot créixer el 300% en 10 anys? Són de l'ordre de 1,5% de tots els rebuts de Sitges. Si l'1,5% és la mostra que hem d'agafar de lo que passa al municipi, no anem bé. Hauríem d'agafar la majoria, no una minoria que probablement se sent molt legalment afectada per això. Però clar, una situació, i ara posaré un exemple concret sense citar cap detall, no? Però una finca, una propietat situada a primera línia de mar, el passeig marítim d'aquesta vila tan maca, el 2012 no pot tenir un valor catastral de 100.000 euros, que això vol dir un valor de mercat, si vols, de 200.000 euros. Una finca potser de 500, de 600 metres quadrats. Òbviament aquesta finca, que a ningú se li correix que val 200.000 euros, que potser val 1,5 milió o més d'euros, aquesta finca, òbviament, la seva modificació catastral és de l'ordre del 6 i 7 vegades el valor catastral, òbviament, perquè aquella finca no val 200.000 euros, aquella finca val 1,5-1,4 milions d'euros. Per tant, en aquests casos on el valor catastral ha pujat s'ha multiplicat per 6, que n'hi ha casos, evidentment que en 10 anys, en 10 anys la pujada d'aquest valor que t'estava és del 300%. Sí, però això són l'1 o el 2% de tots els rebuts del municipi. No podem fer d'això el greu problema. El gran problema és un altre, és, òbviament, que hem de saber com equilibrar el que dèiem abans, equilibrar de manera sàvia o de manera la millor diguéssim, raonada i consensuada possible, ingressos i despeses. Ingressos i despeses. Les dues coses van juntes. No, els ingressos no necessiten res més que per les despeses. I, per tant, si hi ha menys ingrés, hi ha menys despesa. I acordar i parlar i dir, mira, escolti'm, doncs aquest servei no cal ingressar això. Aquest servei no cal ingressar això. Però no pot ser d'una altra manera. No pot ser d'una altra manera.
L'Ajuntament pot baixar d'aquest 0,999 de coeficient multiplicador pel 2014 i pel 2015?
Jo crec que estem posant en perill el nostre futur, si fem això. Estem posant en perill el nostre futur. Estem en una balança molt fina en la qual, clar, hi ha molts dels serveis que ja estem ajustant, estan arribant a uns nivells, diguéssim, molt, molt justos. Cada regidoria està fent una feina espectacular, millorant el funcionament, ajustant la despesa a lo mínim, i no s'està malgastant ni un euro, ni un euro. Per tant, en la situació aquesta, qualsevol desequilibri, que dèiem abans, d'aquest compromís entre el ciutadà, entre el que paga el ciutadà i el que rep el ciutadà, doncs ja comença a ser un problema greu pel fet de que realment l'impacte gran d'aquesta revisió catastral és un impacte molt gran en aquells propietats que estaven molt per sota del valor de mercat en el 2012.
L'Ajuntament tindria aquesta plataforma si s'hagués explicat millor?
Jo crec que ho hem explicat. Potser és culpa meva que jo no sé explicar bé les coses o no se m'entén. Jo faig certs esforços.
O per no haver dialogat prou, com ho retreien en el ple?
Jo penso que més... hem fet audiències públiques, hem explicat entrevistes, hem fet tot el possible. Jo ja... I fins i tot assumeixo, si cal assumir culpes, assumeixo tota la culpa de tota aquesta situació i el que sigui. Però jo vaig dir clarament a l'audiència pública i no hi ha més que això, és a dir, la situació és dramàtica. El 2013 té una pujada mitjana d'un 20% als rebuts de l'IBI de Sitges. Això, aquest tant per cent anirà baixant conforme els tipus aniran baixant, que això és el que farem i és el que tenim previst i és el que ja diu el pla d'ajust. El pla d'ajust diu que els tipus van baixant per amortir aquesta pujada del 2013.
Van baixant els tipus i va pujant el percentatge.
Correcte, però fixa't que els casos, clar, el problema és que hem de vigilar molt que cada cas és diferent. I això la gent no ho ha d'entendre. És a dir, no podem pensar que si una persona li puja l'IBI aquest any, que n'hi ha un 60%, a tots els hi pugin. No és veritat. Això no és veritat. Cadascú depèn de lo que li hagi pujat el valor catastral.
És paradoxal, però això és, regidor. Cada cas és diferent, però l'Ajuntament a la vegada assumeix que no pot atendre totes les particularitats.
Aquest és el gran...
Perquè el sistema correcte, no permet atendre correcte. Totes les particularitats, però s'assumeix que hi ha particularitats i que cada cas és un món i que cada cas...
Però això és el futur, Estem tocant una cosa, ara una mica traient-ho de context, però realment és el futur. És una mica com la medicina. La medicina, cadascú necessitaria un tractament individualitzat, personalitzat, però no es pot atendre. Tu prenguis 4 pastilles, però potser necessitaria 2,5 o 3,4. No, prenguis 4. Però això és el mateix, una miqueta. No tenim encara mecanismes per poder donar un servei superindividualitzat. Ojalà. I jo penso que l'evolució de la gestió municipal ha d'anar per aquí. Però és una cosa que costa, no és per d'un dia per un altre.
Afinar les dedicacions de regidors o afinar en la despesa en alcaldia o en comunicació, com assenyalaven també els portaveus del PSC en el ple municipal, serviria?
Això és, per dir-ho d'alguna manera, el xocolata al lloro en el bon sentit. Estem insistint una vegada i més i cada vegada amb els temes de comunicació, que sí, 600.000 euros, que sí, comunicació. No s'està donant compte ni el PSC ni probablement la resta de l'oposició de que avui en dia la comunicació és una eina essencial per qualsevol empresa, organització i sobretot per qualsevol municipi. El fet de que, què sé jo, els carnavals, vindrà la tele japonesa, no ho sé ara exactament, holandesa, com és el cas, això no passa perquè ens toca la loteria. Passa perquè hi ha una feina molt constant de promoció del nostre municipi arreu del món. I si realment no som capaços d'entendre que en la societat de la informació, si fem una bona comunicació, tindrem les portes obertes del món, no anem bé, no anem bé, perquè si realment hem de tancar tots els aspectes de comunicació exterior, ja jo penso que estarem fent un favor molt fluix al nostre futur, que és precisament donar-nos a conèixer portes obertes, finestres obertes en fora. I a més, la comunicació és essencial per tenir el ciutadà informadíssim, que és el que és clau avui en dia, I sobretot, obrir, en definitiva, uns canals de comunicació són essencials perquè la gent participi, perquè la gent digui la seva i perquè tothom pugui dir la seva. Que això, amb les noves tecnologies de la informació i la comunicació, no existia fins ara. Avui, aquests anys, per dir-ho així, s'està obrint realment les portes a la informació, a la comunicació, als missatges. I això vol dir tenir la gent informada i tenir la gent molt informada. I per exemple, intentar evitar que casos particulars esdevinguin generalitats, que seria una miqueta el problema de tot el que ens està passant.
En un moment, en la darrera conversa, us veu referir on se sembla que us van preguntar sobre si es podia plantejar la hipòtesi que l'Ajuntament es vengués patrimoni en casos veritablement extrems o que pogués arribar a una situació veritablement extrema o sobrevinguda. Aquest és un, per dir-ho d'alguna manera, aquesta és una hipòtesi més o menys descartada, tal com es plantegen els números ara?
No, és una hipòtesi totalment plantejable i, de fet, és una hipòtesi que està prevista en el pressupost d'enguany. És a dir, si per fer front a aquest dèficit ens hem de vendre patrimoni. I, per tant, l'edifici aquell de l'Oasis, on estava l'antiga seu de l'Agència de Turisme i l'Oficina de Turisme, aquest edifici, òbviament, si trobem un comprador que està disposat a d'això, el vendrem.
Això no està quantificat, no? Pressupost.
Bueno, el pressupost sí, està quantificat en 950.000 euros.
Caram.
Sí.
És tot l'edifici?
Tot l'edifici,
Voleu dir que el vendreu?
Home,
que 950.000 euros són molts euros,
home, són tres plantes, una ubicació excel·lent...
Ja.
No sé.
Ja teniu esperança.
D'esperança mai es perd.
N'hi ha algun més en la llista?
No, de venda de patrimoni.
De venda de patrimoni seria...
Només aquest cas.
És a dir, el que havia estat en el seu dia, l'oficina de turisme,
correcte.
I el que havia estat la primera de les OACs,
per
dir-ho així.
Perquè entengui una mica la gent que estem buscant totes les vies per fer front a la situació.
S'arribaria al 2014, per tant, només amb el deute bancari?
Correcte, això és l'objectiu. Això és l'objectiu i, sobretot, aquest municipi guanyaria en credibilitat perquè ha fet els deures, guanyaria amb un altre tracte molt interessant per part de les administracions, si hem sigut capaços d'aixugar el dèficit, vol dir que hem fet un esforç tots plegats perquè això passi, per tant, jo penso que ens trobaríem en una posició amb molta més força de negociació envers les administracions, envers les entitats financeres, i òbviament ens obrim la porta a tot un seguit de possibles inversions que també ens falta fer.
Quan dieu tot això, us creuen?
Bueno, jo intento que em creguin, però a vegades potser no la gent li costa creure el que dic, no? Jo penso que passarà així, sincerament. Jo penso que realment serem capaços el 2013 d'aixugar el dèficit i serem capaços el 2014 d'engegar una nova etapa sense dèficit, amb una organització, amb una cultura molt diferent, una cultura d'optimitzar recursos al màxim, que això ens ajudarà molt a planificar el futur. I per tant, aquest canvi, per dir-ho així, aquesta malaltia l'hem hagut de passar, hem tingut un període de disbauxa, doncs ara tenim el període de ressaca i ja vindrà el bo.
En 20 segons, sense dèficit no vol dir sense deute.
Correcte. Deute bancari el tindrem durant molts anys. Dèficit vol dir les factures per pagar, totes pagades. És això.
Aquest és l'objectiu final del 2013, entre altres, sense que la balança es desequilibri. Jordi Mas, gràcies per estar aquí matí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Són les 11, en 5 minuts tornem. Fins ara.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.